dia. De nou salutacions a aquesta hora de Laura Aznar i de qui us parla, Sara Cruz. A partir d'ara, com tots els divendres, comentarem totes les novetats cinematogràfiques amb l'Àlex Vintró i aprofitarem que ens acompanya el nostre crític de cinema per parlar avui de l'Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona, que recordem, arriba la setmana vinent a la seva 20a edició. Ho farem amb el seu codirector, el Marc Baillo, i ja a la recta final del programa parlarem de nutrició i salut amb la Maria Josep Rosselló. Abans, però, repassem com sempre els titulars de les notícies més importants d'aquesta hora. Ja són 30 els detinguts en la macrooperació policial al barri de la mina Sant Adrià del Besòs contra el tràfic d'estupefaents. L'operació ha començat passades les 4 d'aquesta matinada i participen encara uns 200 agents dels Mossos d'Esquadra que mantenen diversos carrers acordonats i que han entrat a diferents domicilis on hi continuen encara fent detencions. De moment, recordem, són 30 ja les persones detingudes. La investigació que va començar fa mig any se centraria en un clan familiar que presumptament es dedica a guardar partides de droga i a vendre petits camells o directament a consumidors. Com ja s'havia avançat, l'Eurogrup ha certificat el final del rescat a la banca espanyola. A finals de gener, després de 18 mesos, el programa d'assistència es donarà per acabat sense cap tipus de pròrroga o ajuda addicional. Ho ha anunciat el ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, a la sortida de la reunió amb els titulars de finances de l'Eurozona a Brussel·les. D'aquesta manera, Espanya es converteix en el primer país de l'Eurozona que surt d'un programa d'assistència econòmica de la Unió Europea. Centenars de persones s'han manifestat en diverses ciutats albaneses contra la possibilitat que acabin sent la destinació de les armes químiques de Síria. La tensió creix a Albània, un país, recordem, membre de l'OTAN. Arran d'aquesta qüestió i les protestes s'han desfermat al país justament la nit abans que es decideixi què s'ha de fer. Recordem que avui el Consell Executiu de l'Organització per la Prohibició de les Armes Químiques té previst aprovar a la Haia el pla de destrucció d'aquest arsenal. I en esports, el Barça de bàsquet torna a tenir un registre positiu a l'Eurolliga després de sumar a Kiev la tercera victòria en 5 punts. L'equip, en 5 partits, volíem dir, l'equip de Xavi Pascual ha superat el Bude Bilnik, cué del grup per 74 a 84. I en futbol, recordem que avui s'enfronten les seleccions de Suècia i Portugal en el partit d'anada de la repesca pel Mundial del Brasil.
Sara, avui què busques?
Doncs bé, avui no ho busco jo, sinó que ho busca la Laura Aznar. Bon dia de nou, Laura. A veure si se't sent. Ara, el Toni Huguet, el nostre tècnic, et puja el micròfon. Recordem, abans de dir-nos què busques, recordem que aquesta setmana preguntem a la nostra enquesta als nostres oients: creieu que cada vegada es fa més palesos els efectes del canvi climàtic? Podeu votar a la nostra pàgina web i també trucar-nos al telèfon que ara mateix us direm, el 93 409 27 72. De moment, resultats força ajustats. El 71% de la gent diu que sí, que cada vegada es fa més palesos els efectes del canvi climàtic, el 15% diu que no i la resta, el 15% restant, diu que no ho sap. Recordem les vies de comunicació.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
I ara sí, Laura Aznar, què busques tu aquesta setmana?
Doncs Sara, mira, amb motiu de la desena edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona, sí? Estem sortejant una entrada doble entre totes aquelles persones que truquin i endevinin la pregunta que plantegem.
Quina pregunta plantegem avui?
Doncs ens hem plantejat, Sara, quina és la verge patrona del Brasil?
Bé, podem donar alguna pista, Laura? Què et sembla?
Home, és que si donem una pista ja ho fem massa fàcil.
Ara li preguntarem a la Carme, la delegada d'Hipercor, que ja està aquí, a veure si ho sap. Recordem de nou les vies de comunicació. Doncs no les podem recordar ara, de moment. Si et sembla bé, Laura, recordem els guanyadors d'aquestes entrades. Són les persones que han anat trucant aquests últims dies. Han trucat 3 dies.
Justament, Sara, aquesta setmana són els guanyadors, les guanyadores, en aquest cas, la Marisol Azterain, l'Elvira Pons i la Sofia Isus.
Perfecte, doncs recordem que totes aquelles persones que vulgueu aquesta entrada doble que sortegem avui per aquesta Mostra de Cinema Espiritual, la desena, podeu trucar-nos o escriure'ns a les següents vies de comunicació.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
I aquesta cançó m'encanta perquè ja sé que quan la sento ve la Carme de l'Hipercor amb ofertes.
Ui, avui. Us quedareu boca badats.
Mare, o sigui que... Més encara?
Sí, ui, molt més.
Mare meva.
Perquè el que avui us explicaré és que no s'ha fet mai, eh? Vull dir, a més és veritat, ni a l'Hipercor ni a aquell lloc, eh? O sigui, què, comencem?
Sí, tant, mira.
Doncs mira, en principi tenim, sortegem 2 milions d'euros en vals.
Sí, ja.
I fins 3.000 euros en vals per les teves compres de Nadal. O sigui, imagina't. Això és que quan vas a fer la compra,
sí,
automàticament, quan pagues, doncs tens la sort de que potser et surt un val. Pot ser de 5, de 10, de 15, sí, o fins a 300 euros.
Mare,
o sigui que, imagina't.
És a dir, tu pagues...
I fins a 3.000, o sigui, exacte.
Val.
Tu pagues, et surt el val i després amb això per les compres de Nadal.
O sigui,
però és que encara hi ha més, eh? Escolteu. Mira, hi ha un 50% de descompte en la segona unitat amb més de 1.000 articles. I la bomba, això sí que... Mira, jo, per exemple, t'ho ensenyo. Mira, veus aquest frigorífic que està aquí?
Sí, ho estem veient ara.
No Frost,
sí,
veus que posa? Combi No Frost, que pots pagar en 12 quotes,
sí,
de 42. El seu preu és de 750.
Sí, ho estem veient.
Però veus,
sí,
aquest cartellet que hi ha aquí damunt?
50% de rebote posa
pues
aquí.
El rebote és com això del bàsquet, el rebot.
Mira, doncs com aquest... el Riga al Barça, ahir va guanyar, Carme.
Exacte, això mateix. Doncs aquest rebot és que el 50% que et descompten,
sí,
t'ho donen, però al moment... Sí. Amb un val de 240, que és el 50%,
exacte,
249 en 50,
sí,
que te l'emportes i pots anar a qualsevol departament de l'Hipercor a fer-les comprar el que tu vulguis.
Val, per tant, segons estic veient, Carme, aquí tenim...
Explica-ho tu.
A veure si ho he entès bé. Aquí
molt
tenim
bé
un frigorífic, eh? Un Combi No Frost.
Exacte.
Molt bé. Que costa 400...
No, costa 750.
No, posa unidades con rebote,
sí,
limitades a 750.
Sí,
no,
però
no.
El descompte,
sí,
el descompte és el de 249 en 50.
Val, però
que
si
és el
10%. Clar, però si és la meitat hauria de costar 499 euros o no?
Sí, però
val,
és que depèn del preu que,
sí,
sigui, sempre és el
50%. Val, ara ja ho he entès.
Eh?
Ara ja ho
llavors, aquest rebot doncs, fa que tinguis aquest val per anar a comprar a qualsevol departament de l'Hipercor. O sigui, carai, que t'emportes-lo. Però com aquest, o sigui, no només hi ha frigorífic. Eh?
Hi ha més productes.
Sí. Mira,
quins,
per exemple? Doncs tindrem tenim altres ofertes. El matalàs de molles model Lima Espol, de 90 per 190 centímetres, 265. Com és un producte rebot, tindràs un val de 132 en 50.
Mare meva.
O sigui, s'ha de buscar, perquè n'hi ha moltíssims en totes les seccions de rebot. Per això són preus una mica elevats, però és que pots trobar-ho en qualsevol departament, o sigui, qualsevol... Pots trobar des de l'alimentació fins a vestits, fins a sabates, el que sigui.
Tot.
Llavors, mira, per exemple, en textil home, jaqueta microfibra, avui que comença el fred.
Això t'anava a dir, avui sí que fa fred,
eh?
Ja, eh?
Les talles de la 48 a la 58, doncs 59 euros, i té un 50% perquè té el cartellet del rebot.
El rebot.
Doncs mira, te n'emportes 29 en 50 amb un val que pots comprar a qualsevol departament i comprar tres coses.
Carme, perdoni, aquests vals fins quan es poden utilitzar?
Doncs això fins a final de mes.
Val,
o sigui,
perfecte.
Que...
Sí, ens haurem de donar pressa, Sara.
No,
sí,
n'hi ha alguns que són fins Nadal, o sigui,
val,
per les compres de Nadal. El que surt per les caixes,
sí,
pots anar fins al que són per fer les compres de Nadal.
Molt bé, perfecte.
Ah, bueno, continuem, perquè a part del rebot hi ha altres ofertes. Per exemple, un 15% menys en tots els mobles del dormitori. Armari sabater multibalda, 71 en 95. Taula de racó amb estructura metàl·lica i vidre, 49 en 95. I la butaca de direcció, no és que sigui dirigida.
Ja m'imaginava pel menjador anant amunt i avall.
Són les butaques del despatx, dona, aquests senyors que sofàs que tenen
els directius.
Els directius, sí, eh? Exacte.
Aquí també en tenim, Carme.
Aquí ho va i tots.
Home, en rodes,
rodes en tenim moltes rares. No és tan còmode com aquestes.
Segur que no, i tant.
Va. Doncs mira, per exemple, en informàtica, Windows portàtil Sony 849.
Sí.
I pots pagar en 12 quotes de 71 en 50. Un Windows portàtil Toshiba 389 i pots pagar en 12 quotes de 33 en 17. I tableta dual Core 134, ara que tothom va amb la seva tableta,
sí.
Doncs per 134.
Jo no en tinc de tableta, tu.
Jo tampoc.
Mira, no sé si la sabria fer, funcionar.
Com que ja no tinc mòbil, però imagina't.
Imagina't, has de tenir tableta, oi? Tauleta, diguem-ho bé.
Tauleta, diguem-ho bé. Imatge i so. Televisió Samsung de 40 polzades, 549, i com és costum, pots pagar en 12 quotes de 46 en 50. Microcompact de CD, 79 euros. I un 20% menys en tots els auriculars de JVC Kingwood. O sigui,
perfecte, tu, escolta'm.
Recordem una altra vegada que sortegem 2 milions d'euros. Fins 3.000 euros en vals per les teves compres de Nadal. Un 50% de descompte en la segona unitat amb més de 1.000 articles. I busquem articles que portin el rebot. O sigui,
perfecte.
Rebot i que te doy.
Molt bé. Jo també aniré a mirar. Laura, ja anem, si et sembla, quan acabem el programa.
Ara sembla perfecte.
Ens anem a l'Hipercor.
Abans que s'acabin els rebots, que bueno...
No, i a més hem de mirar... La bicicleta aquella que ens porta sempre, estàtica.
A veure si té la sort que tingui un robot, no ho sé si porta.
Mira, provarem, a veure, perquè si amb les pastetes que ens portes, sí. Anirem a la nit de Ràdio Estèrica Catalunya Cristiana rodolant avui.
Escolta, us desitjo una nit fantàstica.
Que vindràs, Carme.
Sí, home, clar,
home, per
sí,
favor.
Clar que sí que vindré.
Doncs ens veiem aquesta nit.
Us desitjo, i tu que ets la presentadora, ai, triomfaràs.
Espero que sí, farem el que podrem.
Que sí.
Gràcies, Carme, fins dilluns.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, nous camins de reinserció. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
A Hipercor celebrem el nostre aniversari.
2 milions d'euros en vals regal per les teves compres de Nadal.
I fins al dia 27, 50% d'estalvi en llagostins i gambes grosses congelats.
Aniversari d'Hipercor. Una bona raó per celebrar-lo.
Consulta la data de bonificació i vals bascanviables a Hipercor.
Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
I com cada divendres a aquesta hora arriben les naus misterioses, amb l'Àlex Vintró. Molt bon dia, Àlex.
Bon dia, Sara.
Tu i jo no havíem tingut mai l'oportunitat de fer aquesta secció junts i estic encantada de la vida.
Jo el plaer de fer-la amb tu.
Molt bé. He de dir que aquesta sintonia, el rom-pom-pom, m'encanta.
Sí, és molt xula, és molt xula.
La vas triar tu?
La vaig triar jo. Molt és d'una pel·lícula que sempre en parlo.
És veritat, sí.
Es diu Naus Misterioses.
Molt bé.
Recupereu-la.
Sí,
corrents.
Sí, és una nau misteriosa, que la Mercè ja m'ha posat, ja m'ha posat tots els punts.
Sí,
m'ha dit, tu has de dir això, pum, això és una nau misteriosa. Per tant, jo he pres nota, que em sembla que la Mercè no li queda massa ja per aterrar,
no,
la tenim
a Terra Santa.
A veure com li va i ens ho explicarà.
Després del mas, la Mercè.
Exacte, has vist? Aquí, categoria. Bé, Àlex Vintró, nostre expert en cinema. Jo t'he de dir que de cinema no en sé massa. La Mercè en sap molt més que jo, però farem el que podrem.
A tothom li agrada el cinema, ja
sí,
veuràs, que anirà
sí.
Bé això.
I tant que sí. Vinga, per què comencem?
Doncs aquesta setmana tenim forces pel·lícules. Hem de tenir en compte que comença la temporada dels Nadals i acaben moltes pel·lícules infantils, també. Uh-huh. Aquesta setmana em posem com a gran estrena aquest Blue Jasmine i podem escoltar-ne un tallet.
Vinga.
No puc. Tu només tries fracassats i és perquè et penses que és el que et mereixes i per això no tindràs mai una vida millor.
Si no passa de tu, no veus que és una falsa?
Podríeu parar de barallar-vos, no ho suporto més. No sé per què el Xanax no m'ha fet efecte. Ansietat, malsons i crisis nervioses. Hi ha un límit de traumes que pots suportar fins que arriba un punt que surts al carrer i et poses a bremar.
Doncs comencem amb aquest Blue Jasmine. Sí, el Blue Jasmine és la nova pel·lícula del Woody Allen, que és l'estrena de la setmana, perquè em nego a no posar com a estrena de la setmana la pel·lícula que estrena el Woody Allen. Total, em fa una l'any. Com cada any diem com el torró. torna el Woody Allen amb la seva pel·lícula sota el braç, garantia de qualitat en temps de grans megaproduccions i tal, fa una unes pel·lícules menors, menys pressupost i tal, i sempre et dona una pel·lícula estupenda. La premissa de la pel·lícula d'una dona de l'alta societat de Nova York que es veu obligada a traslladar-se a San Francisco amb la seva germana després de que el seu marit arruïnat es suïcidi.
Vaja.
Sí, no comença amb
no comença
un
to
gaire alegre.
No.
No diríem que seria una de les comèdies més esbojarrades.
No molt nadalenca, jo m'imagino, no sé, el Pare Noel.
doncs això. I no sé si a tu t'agrada el Woody Allen, perquè aquesta és una de les típiques preguntes, que hi ha gent que li agrada molt, gent que li agrada gens.
Això t'anava a dir, jo crec que Woody Allen és un cineasta, que un director que o desperta molt d'amor o molt d'odi. A veure, jo crec que estic a un terme mig. A mi el Woody Allen no em desagrada, però em posa molt nerviosa. O sigui, les pel·lícules que he vist d'ell van molt accelerades.
Però ell com a actor, a les que surt ell o,
sí,
o a les seves pel·lícules?
Ell com a actor. A les seves pel·lícules m'agraden més que ell com a actor.
Ell com a actor et posa una mica
em posa una mica nerviós. A més, em sembla que ell també està una mica així, no estem massa fins,
una
no?
Una mica neuròtic, sí.
Sí, sí.
És part de la gràcia, eh? Per això et dic, o t'agrada o no t'agrada.
A tu t'agrada molt, Àlex.
A mi m'encanta, què t'haig de dir? Diguem que la pel·lícula està protagonitzada per l'actriu australiana Kate Blanchett, que és ferma candidata als Oscars aquest any, amb la cantada que nominaran a la Sandra Bullock per Gravity.
Sí.
La del Kate Blanchett sembla que també és un 1x2 a les travesses, eh? I després l'Alec Baldwin, que sí, torna a fer el paper que fa 30 Rock, aquesta Rockefeller Plaza.
Sí.
De
està gran,
Rick,
eh?
Ho sap tot. Sí, està gran, però, ha descobert aquesta vis còmica i fa relativament poc, i ara, t'ho juro, jo quan era jove no el suportava.
I ara...
No el suportava i ara m'agrada molt. Yeah. I ara m'agrada molt.
Sí, sí, no.
A la vida real es veu que segueix tenint la mateixa mala llet i pega els fotògrafs i coses d'aquestes.
Però bueno, és un bon actor.
És un gran actor. Un gran actor de comèdia, diria jo. Després surt la Sally Hawkins, que alguns recordaran per l'entranyable Happy Go Lucky del Mike Leigh. No sé si aquesta la vas veure. Aquesta és una mica més underground.
Sí, no l'he vist, Gàlex.
I després surten actors, sempre surten secundaris de luxe a les pel·lícules del Woody Allen.
Uh-huh.
Aquí, de luxe, surt l'Andrew Dice Clay, que és un actor còmic d'estand-up molt famós als Estats Units, perquè era molt, molt, molt passota. Va fer una pel·lícula als anys 80 que es deia Les aventures de Fort Fairlane, que és una pel·lícula molt passada de volta sobre un detectiu rockero que té un koala de mascota. Una pel·lícula molt, molt xalada, que estava molt bé, a mi em fa molta gràcia. I després surt el Peter Sarsgaard, o un altre actor d'estand-up molt conegut ara, que és el Louis T.K., que el podeu veure al Canal Plus, ara que fa un espectacle que està molt bé.
Per ser Àlex, oi que el Woody Allen acostumava a triar gairebé sempre la Diane Keaton per les seves pel·lícules?
Al principi, sí.
Sí.
A les pel·lícules dels començaments, sí, 70s, 80s, sortia gairebé totes. Després la va canviar per la Mia Farrow,
uh-huh,
i després la va tornar a reprendre quan va tenir el problema amb la seva exdona.
Sí.
I la Diane Keaton sempre s'havia entès que era la musa.
Exacte.
Era la musa.
És que la xica Woody Allen.
És l'Annie Hall.
Molt.
Clar, penses en la Diane Keaton, penses en l'estil de la Diane Keaton, penses en Manhattan, penses en grans pel·lícules que surt la Diane Keaton, que tu són les que realment t'agraden del Woody Allen perquè les recordes amb molt carinyo.
Sí.
I ara és el que li passa una mica a Scarlett Johansson, no? Que també la va posant una mica en calçador a vegades, però la va posant a totes les pel·lícules.
Bé.
Li cauen els actors bé i els posa. Diguem que la pel·lícula és una adaptació, homenatge, reinvenció del tramvia anomenat Desig, del Tennessee Williams.
I tant.
I ha estat acamada per la crítica, vull dir. Ha estat la pel·lícula que ha tingut més èxit del Woody Allen des de Match Point, i em sembla que més que Match Point. No és la que ha fet més diners, però per la crítica és la millor. Sempre de tant en tant arriba una pel·li al Woody Allen que diuen no, aquesta ha tingut èxit als Estats Units, com si fos la gran cosa, saps? No, els americans per fi han redescobert el Woody Allen. Això els hi passa un cop cada 5-6 anys o així. Uh-huh. Els americans diuen no, el Woody Allen és Déu. I quan els europeus van dient-ho cada cop que treu una pel·lícula, no?
Uh-huh.
Uns una mica llepes i els altres el tenen una mica estigmatitzat.
Uh-huh. Perquè doncs... com funciona això, Àlex, als Estats Units? Oi que una pel·lícula, si no funciona el primer cap de setmana o el primer i el segon...
Exacte. Tu has de fotre el gran atraco el primer cap de setmana.
Uh-huh.
El que passa és que segons quines pel·lícules les estrenen a poques sales. Per exemple, la pel·lícula del Woody Allen la poden estrenar a 5 sales a Nova York i 5 sales a Los Angeles, per entendre.
Clar,
perquè
llavors...
entenen que el seu públic objectiu està allà, no està a Arkansas o Iowa, saps?
Uh-huh.
Perquè la gent d'Arkansas o Iowa se'n va veure pel·lícules de tiros i no se'n va veure aquesta, o així creuen els distribuïdors que funciona al públic. Llavors, si funcionen en aquelles d'això, no faran el gran atraco, però en comparació amb les altres pel·lícules del Woody Allen, que són pel·lícules relativament barates, sí que els hi surt a compte.
Val.
I llavors, on el Woody Allen fa calés de veritat és al mercat internacional, sobretot Espanya, Itàlia i França.
Val. És una miqueta un tast, vaja, una prova.
Exacte, per veure per on van els tiros. Però si els agrada als americans, ja és una senyal de que la pel·lícula té alguna més, per entendre'ns.
Com sempre van els americans.
Una estratègia de màrqueting, més aviat. Volia parlar una mica de les pel·lícules dels darrers 10 anys del Woody Allen.
Perfecte.
Perquè parlem de totes del Woody Allen, estaríem aquí fins demà. Llavors, diguem que des del 2000 ha fet una sèrie de pel·lícules que alguns consideren millor o pitjors. Va començar col·laborant amb DreamWorks, que va ser una jugada una mica estranya, perquè ell sempre s'havia produït, tenia un productor francès i tal, que li anava produint les pel·lícules, i de sobte salia aquí amb DreamWorks perquè li produeixi les pel·lícules. Va començar amb Granujas de medio pelo, que era una pel·lícula bastant esbojarrada, no sé si la recordes.
Sí.
Era un remake. Moltes vegades fa això, que fa pel·lícules antigues que no ha vist molta gent i fa un remake. Tios que volen robar un lloc i després resulta que la dona per fer una tapadora munta un negoci
sí,
de galetes
sí.
Les galetes li van de conya, però l'altre està saps, del rotllo molt tossut que vol robar el d'allò, bueno, en fi, tot un desastre, i es tornen uns nous rics. Després va fer La maldició de l'escorpió de Jade, que va ser la més cara que ha fet, que li va costar 26 milions de dòlars, que
veus,
com per no, però vull dir que en comparació amb pel·lícules d'ara, per exemple, Els Vengadores va costar 250 milions d'euros, a 26 milions d'euros.
És una ganga.
Com facis una bona taquilla, ja tires, no? Uh-huh. Després va fer el final Made in Hollywood, que no estava mal, encara que a la gent no li va agradar gaire. Després, Todo lo demás, amb el Jason Biggs, la Christina Ricci, sembla sí. Una comèdia juvenil. Em sembla que el màrqueting el van portar bastant malament, la pel·lícula no estava mal. Melinda i Melinda, que jo considero que és una obra mestra.
Sí, aquesta l'he vista, veus?
Aquesta és boníssima. I és el que el Roger Ebert, que és un crític americà respecte a aquesta pel·lícula, deia que l'Allen té el gran problema que ell competeix contra ell mateix i contra el seu passat. Cada cop que estrena una pel·lícula no és com si la tragués de nou, sinó que ell competeix amb Annie Halls, Hanny i sus hermanes, està content, saps?
Sí, sí.
Pues això. I com que li passen aquestes coses, mai se'l valora, sempre se'l compara.
Ja, bé, però és una manera que ell també vagi evolucionant, no? Si intentes millorar el que has fet abans.
Ja, però hi ha segons quines coses que si tu tens el mateix gènere, ell no està inventant-se un gènere nou. Uh-huh. Diguem que el gènere és Woody Allen.
Sí.
I és difícil que no et diguin, no, si aquesta és igual que l'altra, perquè la gent és així a vegades, saps? Sí. I dius, hòstia, si s'assembla molt, és d'un jueu neuròtic que li passen aquestes coses. Bueno, sí, ja, el gènere és aquest. Però de què va la pel·lícula? Ah, no, aquesta és una comèdia, aquesta parla d'això, aquesta és una tragèdia clàssica, aquesta no... En fi, són coses diferents.
Sí.
Després va fer el gran pelotazo, que és Match Point, que el propi Allen ha dit que ha sigut la millor pel·lícula que ha dirigit a la seva vida.
Uh-huh.
Cosa que podem estar o no d'acord. Amb Match Point comença la trilogia aquesta de Londres, que va continuar amb Scoop,
sí.
Que és més comèdia, i després Cassandra's Dream. Després ja va venir a Barcelona a fer el Vicky Cristina.
Aquesta també la vaig veure.
Aquesta et va agradar?
Aquesta m'agrada, em va sorprendre molt. Tot
xula.
I que jo no sóc massa de Penélope Cruz,
no.
Però perquè sempre, no sé, això és una opinió meva, sí. Sempre està fent el mateix paper
sí.
D'espanyola de classe sí, baixa i em
sí,
cansa ja una
sí,
mica.
Rompi rasga una mica, sí. Sí, estripada. Bueno, en fi, la Vicky Cristina trobo que està bé i tal. Sobretot que ensenya Barcelona molt maca i això em va agradar molt.
Sí, és veritat, és una manera de fer promoció de la nostra ciutat.
Exacte. Després va fer Si la cosa funciona amb el Darry David, que és com l'encarnació del Woody Allen amb 70 anys.
Mira.
Escrita... però aquesta la va escriure el Woody Allen al 70 i tenia pensat posar-hi el Zero Mostel, però se li va morir i no la va fer fins que no va trobar un Zero Mostel adequat.
Bé.
Fins que se li va créixer el Larry David. Ja. Necessito un jueu d'aquesta edat. El va pillar. Després va fer Conèixer la Salomà dels teus somnis, va fer Midnight in Paris, que és la pel·lícula de més èxit de l'Allen al mercat nord-americà, per davant de Hannah i les seves germanes.
Sí, déu-n'hi-do.
I després va fer el Roma con amor, que era aquella dels quatre sketchos, del tio aquell que només sabia cantar la dutxa, bueno, que estava bastant bé, però bueno, no és el mateix. Midnight in Paris va ser l'últim gran pelotazo i ara fa el Blue Jasmine, que uh-huh. Ja veurem què tal.
Ja veurem.
Tinc moltes ganes de veure-la.
Si no, quan s'estrena, Àlex?
Avui.
Avui, vale, avui perfecte. Avui, doncs mira, potser aquesta nit hi vaig... Res.
Aquesta nit, no?, que tens que presentar la nit.
Ai, és veritat. Mira si estic... Ai, Àlex, per favor. Mira si estic descol·locada. I amb la Mercè volant a Israel. Jo que
sí.
Ja no sé...
Sí,
no,
sí.
Intentaré dormir.
Això és un vídeo com ho quieres.
Mare meva.
Bueno, passem a la següent.
Vinga.
¿Cómo te llamas?
Ponme nombre.
¿Está usted bien?
Espero que me perdone.
Tú finge.
No estoy fingiendo.
El que buscamos le disparó.
Doncs continuem amb aquest thriller, La Huida, que ens arriba en retard perquè és una pel·lícula del 2012. Una pel·lícula dirigida per el director de Los Falsificadores, que no sé si la vas veure, aquesta pel·lícula va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
No, aquesta no la vaig veure, però ja que sigui un thriller, sí, t'ho dic que m'encanten.
T'agraden els
thrillers. M'encanten els thrillers.
T'agraden els thrillers.
Molt. Molt bé. Sí.
Doncs, dirigida per l'Stefan Rusovitsky, sí, aquest. Dic que la pel·lícula Los Falsificadores, si la gent no l'ha vist, i si tu no l'has vista, sí, mira-te-la perquè està molt bé.
Doncs ho faré.
Sobre uns falsificadors a l'època dels nazis, que els fiquen en camp de concentració. Està molt bé, no és la típica pel·lícula de nazis, per entendre'ns.
Sí.
Aquesta és de sobre uns fillos i de com s'han de buscar la vida, però com entra la moral pel mig i totes aquestes coses.
Molt bé. I de què va, Àlex, aquesta pel·lícula?
Doncs aquesta és de dos germans que després d'un cop fallit es separen, diguem-ne, i llavors es volen escapar, per entendre'ns, i ella acaba salvada per un noi, recollida amb cotxe per un noi, bueno, hi ha un atropello d'un cèrvol, tot passant tot de coses, i aquests dos germans que s'havien separat com per escapar-se amb més tranquil·litat, després es veuen obligats a tornar a trobar-se en unes circumstàncies diferents, en una espècie de dia d'acció de gràcies a tope.
Molt bé. Havia d'haver-hi la cirereta americana, dia d'acció de gràcies.
Protagonitzen l'australià Eric Bana, que haureu vist a Troia, el Hulk abans de l'Increïble Hulk, el non-canon, Black Hawk Down, després surt el Charlie Hunnam, que és el protagonista de Sons of Anarchy, que sortia ara a la pel·lícula aquesta de Guillermo del Toro, el Pacific Rim, i l'espectacular Olivia Wilde, que si l'heu vista us en recordareu.
Aquí queda dit.
Ah, exacte. I després, de personatges secundaris, surten el Chris Christopherson i la CJ Spacek, dos viejos zorros, que segur que estan estupendos, perquè sempre ho estan.
Molt
bé. Sobretot l'SpaceX. Doncs això, un thriller, veurem què tal. Jo deixaré que la vagis a veure tu i em diguis si t'ha agradat
sí,
o no.
Sí, avui no, que hi ha el sopar, ja m'ha quedat claríssim, eh?
Exacte.
Demà ja aniré.
Demà,
exacte, sí. Sí, em faré, no sé, una bona repàs de totes les pel·lícules aquest cap de setmana.
Estupendo. Doncs passem a la següent, va.
Vinga.
Hubo una época en la que lo tenía todo. La gente me preguntaba qué se siente al ser intocable. Lo que deberían haber preguntado es, ¿qué pasa cuando dejas de serlo?
Darás un buen ejemplo delatando a tus amigos.
Doncs seguim amb aquesta malavita, entre parèntesis, The Family. Suposa el retorn a la direcció de Luc Besson, que molts recordaran per ser el director de grans èxits com Nikita, El Quinto Elemento o El Professional.
I tant.
Sí, amb el Jean Reno i la Natalie Portman, que feien Assassins i tal.
Sí.
Que a mi va fer una pel·lícula que em va agradar molt, que es diu Adele i el misteri de la mòmia, que és una pel·lícula completament surrealista. Jo la recomano, és una nau misteriosa.
Perfecte, nau misteriosa.
Exacte, que estava, el tio estava mig liat amb tot això de l'Arthur i los Minimoys, i tota cosa de nanitos i tal,
sí,
i de sobte va fer aquesta pel·lícula que és completament passada de voltes, d'un pterodàctilo que ataca a París i després hi ha una mòmia, una cosa... Em va encantar.
Ai, mare meva. I la veuré també, se m'acumula la feina, eh?
Vale. Doncs diguem que la premissa de la pel·lícula és una família de la màfia de Nova York que es trasllada sota el programa de protecció de testimonis a un poblet avorrit de França, a la Normandia. I allà s'adonaran del que costa canviar els vells hàbits, no? Ells arriben allà i es troben al poble allà dels francesos,
clar,
que no sé què, i aquesta gent, que se la saben totes en el cul pelat, pues, comencen a fer els seus trapis i que no sé quantos, la dona demanant mantega de cacauet al súper, els francesos enfotent-se'n d'ella i cremant el súper, saps? Aquest tipus, clar, de coses.
Sí. Qui la protagonitza?
Hombre, quin mafiós millor que el Robert De Niro? A l'Scorsese produeix, eh? El Robert De Niro és el pare de família, la Michelle Pfeiffer la mare, i el Tommy Lee Jones que fa de la gent de la CIA que els intenta amagar.
Com sempre.
Evidentment.
No podia ser d'una altra manera.
És que de la CIA o de l'FBI, o si no és un hombre de negro, no?
Exacte, però d'aquí no en sortim, Àlex, eh?
Té cara de pal i això li va bé.
Sí, sí, sí. Ara t'ho preguntava perquè m'ha semblat que la veu del thriller era del personatge que dobla Robert De Niro sempre.
Exacte, sí, sí, sí. I, bueno, doncs, és una fórmula d'aquestes que no fallen. Mafiosos en la quotidianitat, de com xoquen les seves maneres de comportar-se i tal, i li fots el xoc cultural afegit de que estan a França.
Ja,
el Luc Besson ja s'ho ha fet venir bé perquè tot funcioni, i serà, segur que serà una comèdia molt divertida que tindrà una mica per tothom.
Esbojarrada, com dius tu?
Bueno, esbojarrada, veurem l'esbojarrada què és, però diguem que compleix el cupo de comèdia que cada setmana les distribuïdores intenten incloure a la cartellera.
Ai, m'agrada molt, perquè ens has portat una mica de tot, un thriller, una comèdia...
Això són els distribuïdors, que són molt savis.
Molt bé, molt bé, molt bé, Àlex, digues que sí.
I continuem amb el wildcard de la setmana, no sé si t'agradarà.
¿Y qué está a hacer?
¡Hey, you! ¡Give me my things back!
T'as dit qu'il n'y avait aucun risque, en gros, ça craignait rien.
Continuem amb aquesta, que és una proposta ja més adulta.
Sí.
Li dic Wildcard perquè és la pel·lícula que ningú sap molt bé d'on surt. I que la gent mira Sister i diu, què és? Uns tios amb uns esquís, el pòster... És difícil de dir, vaig a veure aquesta.
Sí.
Es veu tot, és una mica difícil de valorar. Uh-huh. Diguem que aquesta pel·lícula va ser la guanyadora del Premi Especial del Festival de Berlín enguany. És la història tràgica de dos germans i la seva relació... I tot plegat situat en l'ambient de les pistes d'esquí. Aquest és la història d'un nen, el Simon, que té una germana, i el Simon es guanya la vida, o es busca les garrofes, pujant a les pistes d'esquí a robar els esquiadors per vendre's el material, es ven els esquís, es ven el que sigui, i llavors això serveix per mantenir la seva germana i amb ell. I ells dos tenen una relació com molt particular, no? Ella és més gran, però depèn molt d'ell, i ell i depèn d'ella molt emocionalment. Bueno, tota aquesta relació pateix una sèrie d'ups and downs, de pujades i baixades, i és tota l'evolució de la relació entre ells i de com es porten.
Uh-huh. I també una mica doncs això, no? Que si està justificat o no robar, si és per sobreviure una mica, no? Hi ha el rerefons.
No em sembla que es toqui tant el tema aquest, sinó uh-huh. com... És més de la relació entre ells dos.
Molt bé.
És més de la relació entre ells dos i com les coses a vegades es poden... Quan una cosa està tan tancada, quan una relació està tan tancada, com les coses poden canviar. Com pot passar una família de molt d'amor i de molta relació com molt estreta a canviar, a passar gairebé a l'odi. No?
Uh-huh.
Llavors, diguem que protagonitza la Lea Seydoux, que ara està a totes les salses. Sortia en papers petits a Midnight in Paris, a Missió Impossible, Protocol Fantasma, i surt a l'esperadíssima La vida d'Adele, que aquesta suposo que l'estrenaran ja...
Sí.
Perquè aquesta ha tingut molta anomenada a França, que és una pel·lícula sobre una relació lèsbica, i hi ha unes escenes allà.
Sí, ja m'ho han comentat. Tela.
Diguem que l'estan venent a Amèrica com que la pròxima Marion Cotillard. Suposo que necessiten un cupo d'actriu francesa en plan exòtica i una mica reconcentrada, perquè si no, no poden viure.
Uh-huh.
Llavors, la relació... Bueno, a part surt el Casey Motet Klein, que és el nen que fa de Simon, uh-huh. i la Gillian Anderson, que és la que fa de Gent Scully, que fa un petit paper...
Ah, t'ho anava a dir.
Sí.
Sí, 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 sí.
Fa un petit paper secundari a la pel·lícula.
Molt bé.
Dirigeix l'Ursula Mayer, que ja ha guanyat diversos premis, va guanyar un César, és una directora francesa que ha fet un parell de pel·lícules que són força interessants, sobretot una que es deia Home, sobre una autopista abandonada i una família, com se li trasbalsa quan obren l'autopista...
Uh-huh.
Bueno,
per tant, pinta bé.
No, és una,
sí?
jo crec que té molt bona pinta, però vull dir que ja és una elecció una mica més adulta, ja no és tan categoritzable, això és un dramón, uh-huh. evidentment, perquè és una pel·lícula que intenta ser realista i tal, però bueno, que la gent ho sàpiga abans d'anar-la a veure, que és una aposta valenta i que segurament és per a públic adult.
Molt bé.
Doncs acabem una mica fent la repassada ràpida de la resta d'estrenes de la setmana.
Sí.
Perdó.
Veig terror aquí.
Sí, això també ho fan les distribuïdores. Cada setmana ens toquen dues pel·lícules de terror. Normalment, cada cop més horribles. Aquesta setmana tenim la doble sessió, la composen The Collection, que és una seqüela de la pel·lícula del 2009 que es diu The Collector. Jo no l'he vista, per tant, no puc dir res, però en la línia de Saw, que és tipus torture porn. Per iniciats,
Saw sí que les he vist totes.
Sí, i què?
Vaig passar-ho molt malament.
Molt malament.
Sí, no. És que no és ni una cosa ni l'altra. No és ni terror, no és no, sàdic, és... No sé, no. A mi no em va agradar.
És veure sadisme i que t'agradi.
Exacte, has de ser rebuscat.
Exacte. I després fan aquesta Retornados, que és una pel·lícula hispano-canadenca dirigida pel Manuel Carballo, que parteix de la premissa de que en un món de post-apocalipsi zombi els infectats han estat tractats amb fàrmacs i viuen una vida normal fins que els retruirà el que els hi han donat perquè es tornin més normals, comença a escassejar, no? Vaja. I llavors ja que aquests s'estan retornant a tornar a ser zombis. O, bueno, no ho sé, aquesta tampoc l'he vista.
Molt bé. Vaja.
I després tenim La dosi per tota la família, que sí. Això és el cupo nadalenc.
Home, i tant.
El Pequeño Ángel, El Pequeño Mago, que s'han trencat el cap. Són dos pel·lícules diferents, eh?
Vaja.
Una és El Pequeño Ángel, l'altra és El Pequeño Mago, i l'altra és una pel·lícula noruega que es diu En busca de l'estrella de Navidad. També els productors estrenen dues pel·lícules que es diuen igual, gairebé, el mateix dia, també.
Sí.
No sé què juguen.
Sí, perquè no saps amb quina et quedes, tampoc. Con un ángel, con un mago, dius, mira, no sé,
pito, pito. L'ángel o el mago. I després hi ha dues estrenes espanyoles. Hi ha el Quien mató a Bambi, que és l'escriu el comedy a l'espanyola, sobre un segrest que surt malament, i bueno, en fi. I després Los chicos del puerto, que és una pel·lícula ja més íntima, de tres nens que han d'anar a retornar una casaca a un per un enterro, l'avi els hi fa prometre, bueno, això passa tota València. Una cosa que ja més de suburbi i tal, una pel·lícula més calmada, més costumbrista.
Molt bé, Àlex Vintró. Se m'ha passat volant aquesta secció.
Sí o què?
Sí.
Ha sigut tan dur, no?
Però no, i tant, perfecte. A més, és que en saps tant que dona gust aquí. Estaria una hora més, però no, perquè...
Ja, fas posar vermell.
No, home, no, perquè ara ve una entrevista molt interessant que t'hauràs de quedar aquí amb mi a fer-la.
Així mateix.
Sembla bé?
Molt bé.
Vinga, Àlex, per tant, et quedes, suposo, amb la pel·lícula de Woody Allen.
Home, sí, sí.
Pregunta estúpida,
sí,
que vull
fer. Sí, vaig alguna cosa aquesta setmana sobre Woody Allen, a part de veure't a tu, la Billy Crystal catalana, a presentar a la nit.
Ai, mare meva, Àlex, a veure com va. Ens veiem aquesta
anirà
nit.
Anirà bé.
Gràcies. Bé. Gràcies per venir també avui, com sempre.
A tu.
Vinga.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel. T'agrada buscar, provar, descobrir fragàncies noves? O ets fidel a una sola? Siguis com siguis, si t'agrada estrenar, a partir d'ara al Corte Inglés tenim nous preus. Nous preus en les fragàncies que més agraden i també en les últimes novetats. Nous preus perquè estrenis la que et vingui més de gust. Estrena fragància. Estrena nous preus al Corte Inglés.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
Durant tota la setmana vinent, del 18 al 24 de novembre, tindrà lloc la 20a edició de l'Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona. Avui ens acompanya via telefònica el Marc Baillo, que és el codirector d'aquesta alternativa, i doncs aprofitem també que tenim aquí el nostre expert en cinema, l'Àlex Vintró. Àlex, hola de nou.
Hola.
Doncs per parlar amb el Marc, a veure què ens explica sobre aquesta 20a edició d'aquest Festival Independent de Barcelona. Molt bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
I enhorabona per aquests 20 anys en primer lloc.
Molt bé, gràcies.
A veure, per tots aquells que no sàpiguen ben bé què és, explica'ns una mica en què consisteix aquesta alternativa.
Bueno, l'alternativa és un festival de cinema que portem ja 20 edicions, no? Com bé deies, aquest any celebrem la 20a edició. Uh-huh. I és una proposta de festival molt heterogènia, no? Perquè nosaltres portem, bueno, la ciutat de Barcelona, però és un festival amb vocació bastant internacional. Tenim seccions oficials de competició, tenim seccions paral·leles, retrospectives i cinema de tot arreu, no? Uh-huh. I el que fa una mica diferencial, com comentaves, l'aspecte de cinema independent és que intentem promoure o potenciar o fixar-nos en el cinema que normalment està fora dels circuits de promoció habitual, no? Uh-huh. I d'aquí una mica la idea de cinema independent, aquell que no es mou per als circuits comercials o pels marges habituals de distribució del cinema. No?
A part d'això, Marc, teniu pensat fer algun acte o alguna projecció especial a motiu d'aquests 20 anys?
Sí, bueno, de fet, no és una projecció, sinó que és una secció, tota una secció dedicada als 20 anys. De fet, es diu així, una de les seccions paral·leles d'aquest any, o diguéssim la principal, perquè normalment en tenim diferents, s'anomena 20 anys d'alternativa. I llavors són 20 anys, 20 pel·lícules, o 21 o 22, un parell més, que es dediquen a fer un repàs una mica a tota la història del festival, no? Pel·lícules des de, bueno, de Josep Lluís Font, passant per Fassbinder, per Eustache, per Chris Marker, per Herzog, Bresson, i coses més contemporànies, no?, que han passat pel festival en els darrers anys, no? Cornelio Porombollo, Abimo Gravi, Sergio Caballero, etc.
Jo tinc aquí davant ara mateix el programa, el tenim aquí amb l'Àlex Vintró, i sí que ho posa, no?, aquests 20 anys d'alternativa, una bona oportunitat per tornar a gaudir de films indispensables, doncs, que han passat per aquests 20 anys d'aquest Festival de Cinema Independent de Barcelona.
Jo et volia preguntar una cosa, Marc. Per les persones que normalment no estan, diguem que el cinema independent no està dins dels seus interessos normals, què els diries perquè s'interessessin per al festival?
Bueno, jo els diria, el que fem una mica cada any és això, també intentar aconseguir nous públics, no? Perquè molta gent, potser pel nom li sembla algo estrany, no? Cinema independent o cinema alternatiu, algo estrany, algo rar. La nostra idea sempre és que coneguin aquestes propostes, perquè en realitat són alternatives per això, perquè no se'l poden trobar cada setmana al cinema, no? Un cap de setmana qualsevol, ni a les taquilles ni arreu. No? No és un circuit de festival, circuit d'estrenes amb sales independents o senzillament produccions que no tenen la distribució que tenen altres. No? Llavors són propostes, són mirades diferents en el fons, mirades diferents de pel·lícules que jo crec que poden interessar molta gent, el que passa que segurament no sap que existeixen. No? I és aquesta mica la idea. Per intentar engrescar-los és això, és trobar un cinema fresc, diferent, nou, amb mirades que no són habituals en el cinema comercial, per entendre'ns.
Avui estem parlant amb el Marc Baillo, ell és el codirector de l'Alternativa, aquest Festival de Cinema Independent de Barcelona. Marc, per tant, entenc pel que estàs dient que aquest festival va adreçat a gairebé tothom.
Sí, de fet, un dels nostres punts forts, si es pot dir així, és que hem intentat des del principi no tancar-nos en un sector molt específic ni d'edat, ni de franja de població, ni res. En aquest sentit tenim, bueno, propostes fins i tot per nens, no? Hi ha sessions que fem en col·laboració amb el meu primer festival, que és un festival dedicat als més petits, per una mica indensar-los en el món audiovisual, i fem una secció que es diu Petits Experiments, que són projeccions, i abans d'això també fem tallers amb nens, no? Hi ha un taller de stop motion per nens, molt interessant, i una altra d'animació que ens ve a fer una animadora japonesa que es diu Maya Yonesho, i que per la ciutat de Barcelona durant 3 o 4 dies dediquen a fer un curt amb imatges i pintat i tot això. No? Això per una banda. Després també altres públics, tenim el públic professional, no? Com no pot ser en un festival, tenim jornada professional, en aquest cas de coproducció aquest any, amb ponents i amb convidats d'aquí i de fora, que parlen sobre, bueno, una mica claus de la coproducció pel cinema independent. Tenim també altres públics com són el panorama, intercanvis, escoles també, dèiem allò dels nens, també hi ha per escoles de cinema, no específicament per nens, sinó escoles que es dediquen a ensenyament de cinema, com poden ser doncs, a l'ESCAC o l'ECAM o altres escoles d'aquí de fora que convidem i venen a fer seminaris oberts, no?, gratuïts per estudiants. Llavors, una mica intentem cobrir totes les franges, no?, a nivell d'això, d'edat i d'interessos i de formació.
Ah, Marc, una altra pregunta, i per la gent que tampoc hi està gaire basada, quin percentatge creus tu que hi ha entre ficció i documental en el vostre festival?
Doncs mira, això és un tema interessant, perquè jo crec que fins ara o abans es feia molta distinció en aquests aspectes, no? Del que era documental, del que era ficció, però cada vegada ens donem compte, quan programem, que tot està més barrejat. Ja. És a dir, propostes, nosaltres abans teníem 4 seccions oficials, que eren llargmetratges de ficció, curtmetratges de ficció, llargmetratge documental i curtmetratge documental. Des de fa ja un parell o 3 anys només tenim 2 seccions, que són llargmetratges i curtmetratges. No? I en aquí entra tot, perquè hi ha propostes, de cop i volta tens propostes de llargmetratges que estan a cavall entre una cosa i l'altra, o que partint d'una premissa documental després ficcionen, o partint d'una premissa de ficció després està molt relacionat amb la realitat, i els curts encara molt més. No? I després l'animació també ha estat un gènere que tradicionalment ho havíem separat i ara està dins de curs o de llargmetratges, és una manera d'expressar-se, no? En aquest cas, no s'hauria dit el percentatge perquè en realitat tot està bastant barrejat. Més o menys, eh? Després hi ha clarament documentals i clarament obres de ficció.
Sí.
Però jo diria que, si haguéssim de fer un percentatge, diria que el 50%, pràcticament. Si poguéssim separar-ho així, jo diria el 50%.
Molt bé. Ja per anar acabant, recordem, Marc, que també un dels vostres objectius enguany continua sent el suport a la creació nacional. Projecció, feu fins a 14 films, no?, d'autors espanyols?
Sí, fem... hi ha una secció que també fa uns quants anys que portem en marxa, que és Panorama, i tenim, exacte, 7 llargmetratges i 7 curtmetratges que es projecten emparellats, no? Com es feia abans al cine, o almenys al cine Verdi que fèiem, no? Una pel·lícula i un curtmetratge primer. Doncs això, nosaltres hem volgut reporar una mica aquesta idea, i tenim 7 llargmetratges de cineastes del territori i amb 7 curts també que els precedeixen. Una mica per donar aquest ventall a la producció que es fa aquí, a casa nostra.
Marc, ja per últim... i en temes més crematístics, què hem de fer per anar al festival? On podem aconseguir entrades? Hi ha algun abonament?
Sí, nosaltres, bueno, la veritat és que donem bastantes opcions i oportunitats. Nosaltres tenim 3 seus actualment al festival, que són el Centre de Cultura Contemporània, l'Institut Francès i la Filmoteca. Llavors, a qualsevol d'aquests llocs poden comprar entrades. I a part d'això tenim abonaments, les entrades ja estan bastant rebaixades, però tenim abonaments que per 20 euros tens 5 pel·lícules i el catàleg del festival. I a part, un visionat online d'una pel·lícula del festival a Filmin, és a dir, que és una proposta rodona. No? Dir, ostres, doncs, si vaig al festival, una pel·lícula no he pogut veure-la, doncs la puc després recuperar a internet a Filmin. I bueno, en principi, doncs, a través de les taquilles d'aquests 3 llocs es poden aconseguir i té l'entrada i sistemes habituals de compra.
Perfecte, doncs queda clar que durant tota la setmana vinent, del 18 al 24 de novembre, tindrà lloc aquesta 20a edició de l'Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona. Marc Baillo, el codirector d'aquesta alternativa, ens ha acompanyat aquest matí via telefònica, doncs, per parlar-nos d'aquest festival que enguany compleix 20 anys. Doncs moltíssimes gràcies, Marc, i que sigui tot un èxit.
A vosaltres, i dilluns a 8:15 us esperem a la inauguració.
Allà hi serem. Jo tinc constància que l'Àlex Vintró hi va segur.
Sí, jo segur.
Perfecte. Jo ho intentaré també. Gràcies, Marc.
Molt bé.
Bon dia.
Adéu.
Igualment.
Ràdio Estel. Anirem tots al paradís. Així de clau tenen Marí Balmarí i Daniel Margarat en el llibre en què parlen del cel i de l'infern amb un llenguatge d'avui. Anirem tots al paradís. El judici final en qüestió. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
I com cada divendres a aquesta hora arriba la secció Nutrició i Dietètica i avui volem parlar de la coliflor i del bròquil. Ho fem, com sempre, amb la nostra experta en Nutrició i Dietètica, amb la Maria Josep Rosselló. Molt bon dia, Maria Josep.
Molt bon dia, Sara, com estàs?
Molt bé, i tu? Molt de fred, no? Per Andorra, entenc.
Bueno, ha fet una nevada espectacular.
Imagina't, aquí han baixat molt les temperatures.
Els aficionats a la neu estaran de sort perquè ja aviat estarà tots esquiant.
I tant.
Espectacular la nevada, sí, fresqueta. Sí,
molt bé.
Bueno, això és aigua, que és que va bé per tothom.
Exacte, aquí ens haurem de fer molts plats calents amb coliflor i bròquils,
exacte.
Maria Josep.
Sí, aprofitem per dir que estan de temporada, que estan molt bé de preu, que hi ha una quantitat espectacular i quan vas als mercats i veus aquesta producció fantàstica que hi ha i de casa nostra, no? Dius, hem d'animar la gent a menjar-les. A veure, que són unes flors, com vulgarment diem, no? Per això li diem coliflor, de la família de les cols, de les crucíferes. Quan mengem una coliflor ens estem menjant una flor. Realment una flor de la planta, una flor espectacular i algunes molt, molt grans. I, I són productes que tots són exactament de la mateixa família, com estem dient, sí, que van des del blanc, de la coliflor blanca, a tots els bròquils de colors verds variats, algun fins i tot hi ha aquell bròquil verd que fa com uns arbres de Nadal, no?, que li diuen xinès, sí, allà el més fos, més de color morat, més intens, no?
Maria Josep, perdona, la coliflor que estaves dient blanca seria la col?
No, la col,
una altra cosa.
La col és la col, i quan parlem de cols parlem de fulles, exclusivament de fulles. I quan parlem de coliflors parlem d'aquella flor que es fa a l'interior de les fulles, sí, d'aquestes plantes. Sent de la mateixa família, són diverses. Quan parlem de la col, parlem des de la col blanca, aquella apretada, que, no?, molt, molt, molt densa, a les cols més de fulles i la col de muntanya, d'aquesta zona també del Pirineu, sí, amb la qual es fa el trinxat, que diem la col fosca, la col negra, i també les cols de Brussel·la, que són com petitonetes, no?
Sí. Bones que estan, Maria
també,
Josep.
També, efectivament. Totes aquestes famílies, aprofito per dir, totes les crucíferes, que quan bullen tenen aquest olor no massa bo, no?
No gaire, no.
És perquè tenen substàncies de sofre. El sofre no fa bona olor, és aquell concepte que sempre s'ha tingut, no? Quan es crema sofre, sí, no fa bona olor, indiscutiblement, no? Però, en canvi, en cru no fan aquesta olor, és a dir, és en el moment en què cous aquest producte. Una recomanació important és que sempre que facin coure coliflor blanca o bròquils, tot tipus de coliflors, des de la blanca, verda, morada, una vegada l'han bullit, l'han d'escórrer immediatament, no la deixin mai en remull amb l'aigua, l'han d'escórrer immediatament i li passen aigua freda per damunt. Perquè veuran que aleshores l'olor desapareix totalment, és molt més suau, és molt més agradable al paladar, i això farà que agradi a moltíssima més gent, no? Per tant, per aquesta substància justament que no ens agrada l'olor, substàncies sofrades amb sofre, són sulfurants, té un poder anticancerigen provadíssim. S'han posat en el rànquing de lo més alt com substàncies anticancerígenes. Per tant, aprofitem aquesta temporada, que les tenim també de preu, per menjar en quantitat. I són productes que donen molt joc a la cuina. Són productes que han estat sempre en la nostra cultura, eh? Així és com a vegades parlem, no?, de la patata que ve d'Amèrica, etc. No, la coliflor sempre ha estat present a casa nostra, i que cadascú escolleixi els que els agradi més. És molt curiós que en zones fredes, en països nòrdics, fins i tot se'ls donen als nens des del primer any de vida. Nosaltres ens semblaria com molt fort, no? En canvi, fixa't que en zones fredes és un producte que s'aprecia moltíssim. I deixa'm que et digui que, a part d'aquesta característica per la salut tan important, que és un aliment provadament anticancerigen, sí, i d'una manera molt particular per evitar el càncer de budell, té una característica important, i és que és una de les verdures més riques en proteïna que tenim.
Molt bé. Mira, ara precisament t'anava a preguntar sobre això, sobre la composició nutricional de la coliflor i del bròquil.
Sí, doncs jo començo per la proteïna. Mira, té una dosi de proteïna que va de 2,5 a 3 grams per cada 100 grams. Això és molt, per un producte vegetal, perquè normalment estan a un i poc. Per tant, arribar a aquestes dosis és una dosi realment alta, perquè més hem de pensar que quan mengem verdura no mengem 100 grams, sempre mengem més de 100 grams. Per tant, amb una ració de 200 grams de coliflor, que no seria molt, ja estaríem prenent uns 5 grams de proteïna. Coses que, per exemple, ens costa de prendre fins i tot un got de llet de 200 centímetres cúbics està amb uns 6 grams. Per tant, fixa't que estic parlant de que molt fàcilment amb un plat de coliflor pots arribar a tenir una dosi de proteïna com la d'un got de llet, no? Sí. Per tant, això s'ha de tenir en compte, perquè a més hem de potenciar el consum de proteïnes d'origen vegetal sobre les d'origen animal, però sempre combinant-les, l'ideal per una dieta segura, que no falti de res, seria combinar moltes coses. Però encara que tingui força proteïna, és molt baixa en calories, eh? Només té unes 30 calories per 100 grams, per tant, que aquí ningú s'espanti. Mira, ja que he començat comparar-ho amb el got de llet, sí. Penseu que el got de llet està amb 60 per 100 grams, la coliflor està a la meitat. En canvi, fixa't que de proteïna estan pràcticament igual, no?
Déu-n'hi-do, per tant, et prens un got de llet i estàs prenent-te unes 150 calories gairebé.
Sí, 120, sí, 120, sí. I, clar, si és desnatada, seran en lloc de 60 a 45 i, sí. I anirem per ahí, no? Però, però realment, sí, sí, clar, la llet és un aliment altament nutritiu, per això els nens al principi de la seva vida viuen només de llet i tenen suficient i de sobres, no? Sí. Però, bueno, les frutes vegetals són realment molt saludables. I després té una dosi de fibra de 2 grams per cada 100 grams. Per tant, les coliflors no tenen una dosi de fibra molt, molt alta, eh? Això és el que té pràcticament tots els vegetals. Uh-huh. Però sí que ens col·labora tenir aquesta aportació de fibra. Per tant, ja coneixem així, no? Nutricionalment, què ens aporta la coliflor i després, com tot vegetal, ens aporta una bona dosi d'àcid fòlic, aquesta vitamina grup B que és tan necessària fins i tot per evitar malalties cardiovasculars. Per tant, hi ha molta carència. De manera que jo animaria molt a la gent a menjar aquests productes i molta gent diu, és que no m'agraden, no és possible, perquè dona tant joc a la cuina que segur que trobaran el sistema de combinar-la que els agradi. Jo, si et sembla, començaria pels nens, no?
Sí.
Com acostumar amb un nen amb una coliflor? Primer, aquest sistema de bullit que us explico, aigua freda perquè quedi més suau, i aleshores barrejar-ho amb una salsa bechamel. Li va perfecte. Una mica de salsa bechamel i gratinada, tenim un plat de verdura, que a més la textura és molt, molt agradable de cara als nens, no són aquelles fulles que els hi costen més de mastegar, no?
Sí.
I la textura és molt agradable i veureu com una coliflor amb salsa bechamel i gratinada...
Boníssima.
Amb... Exacte, no?
A mi m'agrada molt, Maria Josep.
Veus? Ja tenim una nena que li agrada.
A mi m'encanta.
Molt bé. Hi ha una cosa molt característica de la cuina catalana que és barrejar-la amb llegum. I una vegada més, la saviesa popular, no? La llegum, que és un producte ric en proteïnes, més una verdura que també és rica en proteïnes, ja tenim un producte absolutament vegetal, però molt ric en proteïnes. Per tant, aquesta combinació és fantàstica, no? Fantàstica.
Perfecte.
A qui li agradi és realment molt bona. Li van bé les mongetes, li van bé les llenties, és igual, el llegum que a vosaltres us agradi, no? Però... sí que us diria que aquí augmenta la fibra i, per tant, la recomanació per no tenir flatulències
seria... Això t'anava a preguntar també, perquè mira, ens està escrivint la Sandra de Vilassar de Mar i ens està dient que ella, tant les carxofes com la coliflor i el bròquil li senten molt malament, que si hi ha alguna manera de cuinar-les perquè això no passi.
Primer bullir-les com li estic dient jo i després que prengui sempre un iogurt de postre quan prengui aquestes verdures.
Molt bé.
I veurà que hi haurà una autèntica diferència. Mira. Per tant, ja veus que aquí tenim combinacions a fer. I com no, acompanyar la coliflor amb esqueixada, amb bou dur, amb una tonyina amb oli. És a dir, només que li posem alguna coseta de més, tenim un plat supernutritiu.
Mira, m'ho estic apuntant tot, Maria Josep? Perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquest espai d'avui, tan interessant, Maria Josep. Escolta, ens estan escrivint també, preguntant-nos altres aliments cancerígens. Què et sembla si algun altre dia en parlem?
Anticancerígens,
exacte.
Sí, i tant. Doncs mira, si vols, quedem per la propera setmana, els aliments més anticancerígens que tenim.
Perfecte.
Molt bé.
Queda dit, Maria Josep, moltes gràcies.
Perfecte.
Que passis
Adeu.
Un bon dia.
Gràcies, igualment.
Adéu. Com ens agrada aquesta cançó, Laura.
M'encanta, aquesta cançó és molt fantàstica.
Si estàvem dubtant, si tirar aquesta o una altra, però hem dit aquesta que ens dona molta energia.
Sí, dona molt, molt bon rotllo.
Molt bé, Laura, preparada per la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana?
Molt, molt, molt preparada.
Ja tens el vestit o la vestimenta a punt?
Ja ho tinc tot a punt.
Vinga, doncs t'esperem aquesta nit, Laura.
Molt bé, ens acomiadem amb la cançó Mamma Mia d'Ava.
Perfecte, fins aquí el primer cafè d'avui. Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos. Hem estat amb vosaltres des d'uns minuts minuts abans de les 8 del matí, l'Ignasi Miranda, la producció David Garcia i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar, i a les vies de xot Xavi Aguilar i Toni Huguet, i us ha parlat Sara Cruz. Us esperem a tots dilluns vinent i també els que vingueu a la nit a Radio Estel i Catalunya Cristiana. Aquesta nit, recordem, a partir de les 8 del vespre. Que passeu molt bon cap de setmana.
A Ràdio Estel, el primer cafè.